Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, l'Esco és del Vila-real a 92.2 FM, amb Javi Mata i Rubio.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Buenas, així estem, tot el dia. Avui és dia 10 de març, que si en lo futbolístic algú pot pensar quin dia és, vos ho fique fàcil i a huevo. Avui és 10 de març, el dia en el que el senyor Calduc, a la seva farmàcia i en la rebotica de la mateixa, va decidir fundar el Vila-real Club de Futbol. Per al Vila-real, avui és el dia que fa 103 anys, després d'aquell any de centenari que vam viure tots i que ja coneixeu, en aquell himne i de més, bueno, pues, avui fa 103 anys. Lo curiós d'este aniversari és que jo he anat a mirar les efemèrides del dia. Rubio, què tal? Com estàs?
Bona vesprada, Javi.
Tal dia com avui vam néixer nosaltres i qui més?
Sí, mira, també se va fundar el Chelsea, hombre. També se va fundar l'Olympiacos i després...
Equip de rics, tot equip de rics. El Chelsea, el Villarreal i l'Olympiacos.
Relacionat un poc en el món de l'esport, avui va néixer Samuel Eto'o i també l'exdirectiu de la FIFA, Josep Blatter.
Vale, i el Chelsea quan va néixer? En el 20 i què?
No, 1905 en Londres se va fundar el Chelsea i en el 1925 en Grècia l'Olympiacos.
No vaig a sentar-me a discutir dels que diuen que el Vila-real com a Vila-real només té 50 i pocs anys i els que neguen el centenari. La història està ahí, cada un la pot adaptar com vulga i...
Bueno, li diria algú que crec que hasta el 1900 i algo el Manchester United seria el Newton Heath.
Però... Claro, la història és, el Vila-real naix com a Club Deportiu Vila-real de la mà del senyor Calduc. Creix i desapareix per la Guerra Civil. Una volta, després de la Guerra Civil, desapareixen quasi tots els clubs, inclús alguns desapareixen i es recuperen i es permetixen recuperar-se en el nom anterior quan no és habitual. El Vila-real torna i la gent que torna al Vila-real i el recupera són els fills, els nets o aquells que també estan lligats als primers. Vivien tots al mateix carrer, eren tots gent coneguda i els joves organitzen el futbol i ahir construeixen un club que té un nom estranyíssim que tots ja sabeu, Foguete Caz, i que primer no li fiquen el nom del Vila-real perquè creuen en la competició en la que estan que no, vamos, que no poden ser hereus de lo que era el futbol així, i després ja la gent gran del futbol, el mateix Calduc, els demana que sí, que reprenguen el futbol del poble i que recuperen a l'equip de la ciutat. Ja sabeu la història, bueno, lo que hi ha. Però no vull centrar-me ahí, ja que avui estem d'aniversari. N'hi ha una cosa que em fa molta gràcia d'este 10 de març, i és que he buscat les efemèrides del 10 de març del Vila-real, i bueno, n'hi ha partits de tercera i de més, però centrant-te en les últimes, són tots partits importantíssims. Per exemple, el 10 de març del 2009, 10 de març del 2009, el Vila-real guanya en camp del Panathinaikos amb este gol d'este bon xic, d'este bon home o d'este... chaval que tots coneixeu.
Rossi, Cazorla, Ibagaza, 3 para 3, corre el Caño, Sol Llorente, Sol Llorente, Sol Llorente, Sol Llorente, Caño, 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 Joseba, 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 gol, 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 gol,
Este gol de Joseba Llorente va classificar el Vila-real per als quarts de final de la Lliga de Campions. Ens va tornar a tocar l'Arsenal. Després de que l'Arsenal mos haguera rebentat en aquella semifinal en Riquelme i companyia, el Vila-real s'havia reconstruït i en el 2009 fitxà el Caño Ibagaza i tots estos futbolistes, a Robert Pires i a Joseba Llorente. Este gol encara recorda José Manuel Lixín del camp del Panathinaikos, orgullós i content i dient allò de tornem a estar ahí els que pensaven que no tornaríem mai.
Conforme l'aguanta, la creua. Feia un mes i mig que no marcava. Feia un mes i mig que no marcava.
Jo no tenia veu. O el dia antes me vaig agitar molt tard o feia fred, una de les dues coses. Però és que n'hi ha més, claro. I dic, joder, el 10 de març han passat tantes coses que me pareix un dia mític pel Villarreal. El 10 de març de 2011, Nilmar marca un gol en els vuitens de final de l'Europa League davant del Bayer Leverkusen i guanyem 2-3. El gol és de l'última jugada, se'n va de tots, tira un canyo i quan és el porter el supera. Però és que en 2013... En segona divisió, el Villarreal celebra el 90 centenari, juguem contra l'Sporting de Gijón, estem empatant a 1 i en el minut 93 i mig Bruno se gira, filtra un passe, Uche se queda davant del porter i col·loca el 2-1 en una victòria que per a mi va ser vital perquè l'equip tornara a pujar de categoria. En 2016, en primera divisió, tornem a fotre el Bayer Leverkusen, esta volta en gols de Bacambú, ja veus. Però és que damunt, el 10 de març de 2019, per a mi este és, vamos, si no un dels més importants, també. Juguem contra el Llevant, estàvem assustats, acollonats, però a un nivell inenarrable i marca Chukwueze.
La desplaça, mira el rellotge, vinga, balo a l'àrea, estem guanyant-li al Llevant, estem sumant 3 punts d'or, la té Santiago, la té Cazorla, la demana Chukwueze, se la permana Santi, no la pergues, va Samu, Samu que aguanta, Samu que busca, la pega Samu, Chukwueze, gol, 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 Samu Chukwueze, gol del Villarreal, gol de Chukwueze, el 0-2 a Sosa acaba, acaba el partit, marca Chukwueze.
I ese dia li van guanyar al Llevant i ese gol de Chukwueze va corroborar que el Villarreal estaria un any més en primera divisió i ara estem on estem per aquestes coses, Rubio. Pues això, 10 de març de cada any, 6 partits seguits en els que gols importants, partits importants, classificacions per quarts de final de Champions, d'Europa League, i gols importants en la Lliga per a pujar a primera o per a salvar la categoria. O siga, que el 10 de març n'hi ha algo ahí, no sé si és el senyor Calduc o qui, que mos tira un manto, eh? Que sempre se recorda de nosaltres quan ese dia tornem a jugar al futbol.
Sí, la veritat és que la pràcticament tots els partits que has recordat d'Europa són grans nits europees del sí, club sí. I totes han coincidit en este dia 10 de març.
Pues això, avui és 10 de març, avui és dia d'aniversari per al Villarreal Club de Futbol. Un dia en el que l'equip ha començat a treballar, no, perquè ja ho va fer ahir a porta tancada, però sí a porta oberta, preparant el partit contra el Deportivo Alavés. Encara immersos, no sé si dir, tampoc crec que siga una controvèrsia, en una disparitat d'opinions. Està el Villarreal jugant bé, està el Villarreal jugant mal, està el Villarreal competint bé, està el Villarreal competint d'una manera brutal, els números i el que suposa estar on estem durant tot l'any, així ho certifiquen. Ara vos ho contaré, però vosaltres vos penseu que nosaltres vivim tota la vida en la tercera i la quarta plaça? Va ser que no, no? Des que ha començat la temporada se pot dir que el Villarreal sempre ha estat dins de llocs Champions. Jo crec que no ha missit mai dels 4 primers llocs. Mai. No sé si alguna volta han fet això. Crec que l'any de Garrido és possible, de la 10-11, que el Villarreal transitara totes les jornades dins de les 4 primeres places de la taula classificatòria. El per què d'esta sensació? Fàcil. Jo crec que la Champions pesa. A partir d'ahí, crec que el Villarreal és veritat que ha perdut futbolistes i alguns han baixat el nivell que te donaven i se puntet més i que te feien pensar que eres millor. Però, claro, sent tercer o quart, els que estiguen fora d'ací diran esto no sé què s'han fumat per pensar que l'any no és bo. L'any és collonut i repetir Champions és brutal. A partir d'ahí, la qüestió és ¿podria millorar el Villarreal? Sí. Com? Bueno, pues amb una millora individual, amb poder recuperar futbolistes, amb intentar tindre un grapat de futbolistes que estiguen tots a bon nivell de manera coincident, en totes aquestes coses. Ho hem parlat amb Sergi Cardona, i claro, ella ha flipat un poc, perquè quan li preguntes, bueno, jo li he preguntat, bueno, esteu bé, competiu bé, no és res a dir a la temporada, però faltaria un poquet de futbol, no? I claro, ell diu, i s'agafen això, és molt difícil guanyar, i té raó, és molt difícil guanyar. Només tenim que comparar-nos en els nostres rivals directes, Atleti de Madrid, Barça i Real Madrid. Els costa guanyar. Els costa molt guanyar. Però bueno, que ho explique Cardona, que al final és ell el que juga i el que ho viu. I com diu ell, Hem treballat moltíssim, moltíssim, moltíssim durant tot l'any, cada partit, cada setmana, i sabem lo difícil que és guanyar-los. Avui toca vesprada de Luquen i volen visitar-nos el del bàsquet. Però Rubio ell me va enviar una foto del que és la competició aquella de la que ja vam parlar, que és un torneo a Brasil de futbol a l'estiu, en el que hi ha 23 equips i entre aquests 23 equips en el torneo de Vitoria està el Villarreal Club de Futbol. Està el Villarreal i jo crec que ja estan confirmats tots els equips que van a jugar-lo i la veritat és que és una locura. Rubio, què tal?
Bona esperada, Javi.
Qui pues juga?
Està el Fulham, està el Alavés, està el Girona, està Vélez, està Botafogo, està el West Ham, està el Lyon, està el Marsella, està el Barça, està la Fiore, està el Atlético de Madrid, està el Sevilla, està el Cruzeiro, el América de Cali, el Santos, el Atlético Mineiro, el Sao Paulo i, per exemple, també està el Celtic.
I això com se va a jugar? Se juga a la ciutat de Vitoria, en l'estadio Kleber José Andrade de la ciutat de Vitoria. Almenys la gran majoria dels partits caben 20, quasi 2.000 espectadors, 21.150. Com van a fer això? 23 equips, el Santos de Neymar, el Botafogo...
Suposo que hi haurà alguna seu més... Xicotica,
sí, n'hi ha una altra seu, però... No? Però com ho fan? Viatjarem una setmana a Brasil i aquesta setmana jugarem els partits que ens toca, tindrem que anar i tornar. Tinc jo curiositat, com a mínim, de poder saber com se jugarà ahir. Claro, el Villarreal té obert allà una escola, a Brasil, diverses escoles, i damunt té oberta una col·laboració directa amb l'Acadèmia Pelé, que és una brutalitat, i, claro, de que mantindre la seva presència en Brasil. De Brasil, esperem i desitgem que vinguin joves futbolistes que puguen arribar i que puguen donar rendiment al Villarreal Club de Futbol. Bueno, pues això, que són 13 sobre les 2, que si vos pareix fem una pausa i anem en totes les històries del dia al Villarreal Club de Futbol. Que bueno, com diu aquell, ne són unes quantes. Així que arranquem.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964 83 83 02.
Si creías haberlo visto todo en el mundo de la automoción, esta noticia seguro que te sorprenderá. Llega a Castellón un nuevo concesionario, KGM Castellón, presentando toda la marca con sus nuevos modelos Tivoli, Corando, Rexton, Torres, Action y el pickup Muso Sport, con tecnología híbrida y eléctrica. Una marca coreana que se adapta a un público que busca en su automóvil una forma de vida, con una tecnología y precios acorde al momento actual. Ven a vernos en el polígono Autopista Sur junto a la rotonda de la Salera. KGM Castellón.
Atención, Villarreal. El próximo 21 de marzo, en el Centro de Tecnificación Deportiva, celebramos el Día del Club en el Sportiu Bàsquet Villarreal. Desde las 2 de la tarde compartiremos una gran comida con jugadores, familias y aficionados, música, juegos, sorteos y concursos para los más pequeños. Y a las 6 de la tarde, todos juntos animaremos a nuestro primer equipo. Inscripción disponible en nuestra web hasta el 13 de marzo. ¡Te esperamos!
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Neurovila, el centre neurorehabilitador de Fundació Caixa Rural Villarreal, dirigit a la població amb dany cerebral adquirit i altres patologies d'origen neurològic. T'ofereix teràpies individualitzades, taller de memòria i taller per activar la ment a través del llenguatge. Informa't en www.fundaciocaixarural.org.
Atención! Llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate 2 gafas graduadas MOOC con antirreflejante por solo 99 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Bueno, anem a... Sempre tinc que ficar les càmeres estes, vamos, me torna loco. Anem a l'actualitat. Rubio, ha entrenat el Villarreal Club de Futbol. Primera pregunta, don Francisco Navarro, don Pau Navarro està?
No.
Hòstia. Ayoze Pérez està?
No.
Bueno, pues... Marce va dir que lo de Pau no era molta cosa, no?
Va dir que a priori no era molt.
A priori no era molt, però no està. Wiss Dimash.
Però és Dimash i juguem quasi després demà.
Sí, queda dimecres i dijous. Dijous per l'Espra, el Villarreal se'n va a Vitoria. Per tant, ja... poco más se puede hacer.
Te tocaria pujar a un defensa del B, perquè només te queda...
No, pues pujarem a un defensa del B, no passa res, que en això estan, eh?
Ja, podries Freeman de lateral i Mourinho que fora com un tercer central comodín, però no quedaria ja...
Bueno, tens, si vols col·locar a Freeman de lateral, tens a Freeman de lateral. Si vols mantenir Mourinho de lateral, tens a Rafa Marín i Renato Veiga i puges a Yves Balou de central. I ja està. I si tens algun drama durant el partit, pots reconvertir a Mourinho del central i ubicar a Freeman de lateral, encara que Freeman està més verd que una ceba. O sigui, no penseu que Freeman va eixir i va ser Pelé, pobre. Freeman eixirà i poquet a poquet té que anar adaptant-se. El que han fet bé és portar-lo perquè vagi entrant en ritme. I sobretot, vos ho conte, a Freeman l'han portat perquè l'any passat ja volien fitxar-lo i ens va costar. I en el Villarreal tenien un acord amb el xaval i eren conscients que si no el fitxàvem ja, si ens esperem a l'estiu, molt podien fumar. Molt podien limpiar. I en el Villarreal no volien que ens limpiaren este xaval. Per lo tant, per això l'han fitxat. Perquè han dit, anem a adelantar-ho i si està així d'Erasmus i de pren i entén el tema i pot ajudar, pot ajudar. Per cert, ahir, bueno, no el vaig veure, però ha vist la repetició. La jugada de gol que fa el Golosina, que no Juan, sinó Thiago. A veure...
No, este... la veritat és que els tres groguets que jugaven ahir no ho van fer mal.
No, però anem a veure, que jo mantenga. ¿En serio este Thiago Fernández no estava pa quedar-se? És veritat que portava un any sense jugar i que dava un poquico de miedo. Hòstia, la jugada que fa ahir... Bueno, almenys quedemos en lo bo. No l'heu vista? Busca la rubia i puja-la al Twister. Si no l'heu vista, mireu-la. O sea, fan a jugar... de fenómeno, ¿eh? O sea, entra en el área, el defensa el tapa, se pega la volta al Chimateisa y tira un centro arrere que ya es gol casi, despejen, torna a recuperarla a ell, veu vindre el company i la passa, fa gol. Jo estic llegint el que diuen a Astúries sobre este chiquillo i no està mal, ¿eh? No està gens mal, ¿eh? I porta un any sense jugar, ¿eh? I se n'ha anat a un lloc que no coneix a ningú i tiene que adaptar-se i tal. Ja, mira, bona notícia, ¿no?
Sí, no, la veritat és que lo que li estan donant de minuts allí, jo crec que ho està aprofitant prou.
Bueno, pues jo que m'alegre, tu. Bona notícia que tinguem ahí a Thiago Fernández, més conocido por el Golosina, Joan al futbol i Joan tan bé com ahir va fer en el Oviedo. Ja que parlem de tot una miqueta, quin 11 creus que va presentar el tio Marce en Vitoria? Va descansar algú del diumenge? Jo vaig veure gent prou esgotada, jo crec que sí, que al jugar divendres igual li dona aire a algú. Com creus que juguem divendres a Mendizorrosa?
Ara mateix, Junior, Mourinho, Rafa, Renato, Cardona, Gueye, Comesaña, i jo crec que el resto, Buchanan, Moleiro, Pepe i Micautache.
Bueno, pues esa és la alineació que diu el senyor Rubio que va a presentar el Villarreal de futbol. Dia, avui ha parlat Sergi Cardona. Cardona ha passat de ser un futbolista que quan va acabar l'any passat tenia ofertes, interessos i pareixia que inclús molt podien limpiar. Va començar el curs com a titular. Crec que la Champions li va pesar moltíssim. Va desaparèixer. Va recuperar Marcelino Pedraza. Va fitxar Pedraza per la Lazio 2 anys. I va tornar Cardona. L'altre dia no va estar mal. Diguem que pot ser que hagi recuperat la fe, la confiança i les sensacions, no? O què?
Sí, la veritat és que l'altre dia ja va estar prou millor de respecte al dia del Barça.
Pues, com diem, avui el protagonista és Sergi Cardona. Recordeu, no ha entrenat ni Pau Navarro ni Ayoce Pérez. Ixa per un costat. Els altres estan tots bé, estan tots sans. No veus a Gerard titular en el...
Encara no, encara no.
M'ha vist d'allò que ha pujat a Gerard en les camisetes de Kelme i de Luambi, com fent un muntatge, eh? Estem en aquesta història, està tot el món ahí a l'espera d'haure que decidís...
La setmana que ve ja se sap, no?
Ah, no ho sé si se sap o no.
Sí, crec que les presentacions són tots els clubs d'una la setmana que ve.
O sigui, reunint-se a tots els clubs i cada club en un jugador dirà, nosotros vamos claro, así.
No sé si serà un acte conjunt de tots els clubs de la Lliga o serà cada club... un acte propi, però crec que van dir que era tot un dia se presentava tot.
Mira, diu l'Ajuntament de Villarreal, tallats al trànsit degut a la pluja. Bueno, ara no plou. Barranc de Ràtils amb l'empresa Uruarte. Quart Sedeny amb el riu Anna. Camí de Cabesol amb el Barranc de Ràtils. Camí de les Voltes al Barranc de Ràtils. Camí de la Carretera en el Barranc de Ràtils. Camí Betxí en el Barranc de Ràtils i Barranc dels Esparcers. Via de servei de l'AP7 entre el Camí la Carretera i la Macias Flares. Bueno, pues no vos arrimeu al Barranc de Ràtils. Sergi Cardona, jugador del Vila-real de futbol, parla un poc de com estan, de com veuen a l'equip i com ell dia. En la percepció que tenen els futbolistes és que estan bé. Han oblidat ja la Champions, no del tot, perquè són coneixedors i són sabedors de que ha sigut una Champions un poc raruna, però ells tenen la percepció de que en la Lliga estan pulint això i que igual no entenem lo difícil que és guanyar els partits de la Lliga, lo complicat que és. Cardona.
Sí, ara d'aquí al tram final cada victòria serà molt important, perquè cada victòria ara doncs costa molt guanyar, perquè els equips estan jugant molt, la classificació s'apreta, la gent i els equips tenen molta necessitat. Llavors crec que hem d'anar partit a partit, victòria a victòria, i que tot això ens vagi reforçant. Ara l'equip, doncs, aquesta victòria també li dona molta força. Ens veiem allà a quarts de la classificació empatats amb l'Atlético i ens dona força per afrontar aquest tram final.
L'objectiu seria competir-li aquesta tercera plaça a l'Atlético de Madrid, que a més dona la circumstància que en el calendari és l'últim partit de Lliga, si a la Ceràmica.
Doncs sí, jo crec que si l'equip està on està ara mateix a la classificació és perquè ha demostrat que ho mereix, perquè no és el mateix estar tercer o quart al setembre que ara, i bueno, ens veiem capaços, i està clar que si podem barallarem la tercera posició, i crec que estem capacitats per a poder-ho fer.
Segons una estranya circumstància, jo crec, marcada per la Lliga de Campions, que, claro, sou un dels equips més sòlids de la competició. Jo crec que esteu rebentant tots els rècords de punts, de victòries en casa, i queda aquesta sensació de que l'equip com que no arriba a estar redó, no? Perquè creu que vos costa tant, o este tramo heu patit tant les lesions, com diem, el bon inici, lo de la Champions ha marcat un poc la mentalitat de la gent, com que no se lleva del cap la situació ixa i no se centra en lo que és la Lliga. No explique la dificultat de la Lliga, ho veiem, perquè Madrid i Barça, per exemple, està costant los 10 i ajuda a guanyar, però no sé, és un poc com pensar que al Villarreal li falta algo, no?
Doncs si a aquest Villarreal li falta algo, no sé, els d'anys anteriors. La veritat és que si mirem enrere, l'equip, la temporada que està fent és històrica. Estem fent una temporada molt bona en quant a la Lliga respecte, i crec que això, nosaltres hem de mirar la part positiva d'això, no? De dir, si l'equip està on està, com deia abans, no és el mateix estar tercer o quart ara al març que al setembre. Si al març vas tercer o vas quart, és que estàs fent les coses bé, i l'equip està fent les coses molt bé, està guanyant partits i està on està perquè s'ho mereix. Està clar que tenim coses a millorar, com tots els equips, i costa molt guanyar partits. Com tu dius, li costa al Barça, li costa al Madrid, doncs òbviament ens costarà a nosaltres, i més d'aquí al tram final de temporada, que cada equip s'està jugant la vida.
També ja no tinc jo la sensació, que durant l'any, a excepció del principi, mai heu aconseguit tindre un grup de futbolistes, diguem, bé. ¿Vale? O sea, entra Gerard, pues se'n va Jose. Entra Jose, se'n va Gerard. Has tingut un temps, després Comesaña un temps fora, gent que se lesiona, problemes físics, com que mai heu tingut aquesta sensació de que l'equip estiguera tot a una, no? Que l'any passat, per exemple, la recta final sí que vam tindre sensació que l'equip va agafar una línia de joc i de resultats supersòlida, no? Ara estan els resultats, es pot ser que vos costi molt també per això, per tots els problemes afegits, les lesions, lo de Foyt, que en un moment clau també és una lesió dura mentalment pel grup. Com heu viscut això?
Sí, bueno, al final jo crec que el també jugar les tres competicions, doncs, porta que l'equip pugui tenir més problemes aquests, més lesions, que ja s'hi ha hagut molta més rotació, però al final la plantilla està molt preparada. Com tu dius, es va caient gent, però tothom que entra porta i manté el nivell. Llavors, estigui qui estigui, tenim una plantilla que té capacitat per guanyar a qui sigui, per competir amb qui sigui. I al final tampoc és algo del que ens podem queixar, perquè si tu comences a mirar els equips, tothom te dirà el mateix, no? Que el, si el Madrid té no sé quantes baixes, que si el Barça també, al final també és part de la competició i de la quantitat de partits que hi ha. I crec que dins d'aquest context tampoc hem patit aquesta gran... Tampoc hem tingut aquestes jornades que tenen alguns equips que han de jugar 3-4 del filial perquè no tenen jugadors, no? Llavors, bueno, en aquest sentit, sempre hem tingut la sort de que la plantilla, tothom ha anat jugant i fa que el que entri estigui preparat per jugar i per mantenir el nivell.
Sergi, bona vesprada. Venies d'una temporada amb molts minuts. La passada, aquest any, has tingut que entrar i, si més, disputar-hi el lloc en Pedraza. Ara estàs jugant. Estem veient una versió molt pareguda a la que vas tindre l'any passat. És un poc la demostració de que la continuïtat a qualsevol futbolista és el que li dona la confiança i això porta el rendiment?
Sí, està clar que la continuïtat per nosaltres, els jugadors, és molt important. Però, bueno, també per mi ha sigut una temporada de molt aprenentatge. M'ha fet créixer molt com a jugador. I al final doncs és més normal, no? que un jugador vagi rotant, que amb un equip que juga a Champions doncs els jugadors de la mateixa posició vagin intercanviant els partits. I crec que això a Alfonso i a mi ens ha fet créixer com jugadors, el competir el lloc, el haver d'entrenar al màxim per buscar aquesta titularitat i... Però bueno, a la llarga sí que és veritat el que tu dius, que al final quan un veu que encadena partit jugant, això li dona confiança i li dona bueno, aquesta, no sé si tranquil·litat, però sí que jugues d'una altra manera.
Tots coincidiu que en la segona volta els partits contra els equips de baix i especialment en sa casa són els més complicats. El d'este divendres és un exemple clar, no? Perquè Mendizorroza sempre és un camp que se vos atraganta, que és dur, que és complicat guanyar allí, i més en la situació en la que estan ells encara que no estan salvats, no?
Doncs sí, sabem que serà un partit molt complicat. Ja l'any passat ho vam patir, aquesta circumstància ja. D'aquí al final tots els partits seran una lluita i serà una guerra. I sobretot els equips que s'estan jugant la permanència, perquè tenen una necessitat molt gran de guanyar, i més quan juguen a casa. Llavors sabem el que ens trobarem i estem preparats per anar allà i aconseguir la victòria, però sabem que serà un partit molt difícil i molt, que haurem de lluitar molt.
Tornant a parlar dels objectius de cara a final de temporada, va ser fonamental tots els partits que es juguen així a casa, no? Vull dir, per tal de refermar-se en aquesta posició davant les necessitats que tenen, com tu bé dius, els equips que estan immersos en aquests problemes del descens o amenaçats pel descens, no perdonar a casa va ser clau, no? Per a assentar-se en aquest lloc.
Sí, crec que l'equip aquest any a casa està sent molt fiable i crec que això doncs és una gran part per poder aconseguir els objectius i bueno, d'aquí al final haurem de mantenir aquesta línia, de la ceràmica que s'escapin molt pocs punts, i crec que això serà una part molt important per poder assolir els objectius, que com et dic, crec que l'equip a casa està tenint aquesta fiabilitat.
Tenien, no sé, l'altre dia, per exemple, 20-25 minuts, mitja hora, i us passa quasi tots els partits de casa que teniu un nivell d'intensitat, de jugades, d'ocasions, no sé, la sensació, vosaltres com la teniu en el camp, no? Perquè és veritat que els partits tenen un patró paregut, no? Vosaltres comença el partit, suposo que intenteu controlar un poc, assentar-vos, però n'hi ha un moment en el que l'equip pareix que enxufa la màquina, i bueno, l'altre dia, fins al minut 10 de la segona part, perfectament podíeu passar com el dia de l'Espanyol, la cosa pareguda, no? Fer 2-3 gols seguits.
Sí, sobretot l'altre dia va ser un partit que ells al principi ens van incomodar bastant, però l'equip, un cop genera aquesta ocasió, aquestes dues ocasions, sí que també l'altre equip, els equips jo crec que ja ens coneixen i també saben que del perill que tenim a dalt. Llavors, a la que encadenem una o dues ocasions, l'equip com que es veu que és el moment d'apretar i de poder doncs marcar un gol, marcar dos gols i encarrilar una mica el partit. I sí que és veritat que bueno, el següent pas és aquestes tantes ocasions que, per exemple, vam generar l'altre dia a casa, doncs intentar fer un o dos gols més i ja acabar el partit amb més tranquil·litat.
Sí, no? La part negativa seria Issa, no? L'últim quart d'hora, no? Issa sensació de que tens un partit ja quasi fet i després que se te complique, no?
Sí, perquè els equips, quan nosaltres tenim aquests moments que crec que l'any passat també ja ens passava, no? Que algun partit aquí a casa, quan l'equip es sent tan bé, està tot fluid, genera ocasions, la gent, l'estadi, crec que aquest moment s'ha d'aprofitar i intentar, entre cometes, matar el partit. Perquè si perdones als equips, després acabes patint com és normal, perquè si tu tens ocasions i no les fas, després l'altre equip es veu amb possibilitats.
I la història esta de que heu guanyat a tots els que van per darrere i, a més, jo diria en solvència, i no heu guanyat a cap dels que estan en vosaltres, què creus que passa? Perquè, clar, al final tampoc té lògica, perquè sí que hem vist partits en els que, claro, el Barça l'expulsió, el del Madrid l'expulsió, quan esteu ahí dins del partit. És algo que li pegueu voltes o no? S'ha donat així per un any com este? Perquè ara estàvem mirant, per exemple, que el Villarreal és dels equips que més voltes ha guanyat en Barcelona o en Madrid, no? Dels equips d'Issa Sona, no? Que no és un equip que no guanya els equips d'edat, no? I este any se dona una circumstància un poc estranya.
Sí, sí que és veritat que quan han sigut els partits sí que li dones una mica de voltes i crec que, com tu bé deies, en aquest tipus de partits ens ha fallat una mica els detalls, no? El que sigui un penalti, que sigui una expulsió, errors que contra aquests equips no pots cometre, com per exemple l'altre dia contra el Barça. I bueno, crec que aquests petits detalls en aquest tipus de partit ens ha fet pagar molt, molt car, no? Però bueno, també, com tu deies, doncs pots veure la part positiva que l'equip, quan ha hagut de guanyar els partits que entre cometes has de guanyar, l'equip ha estat bé, ha guanyat el partit, que no és gens fàcil, que sembla que ara guanyar l'Elche, bueno, la gent dona per suposat que el Villarreal ha de guanyar l'Elche, però és que és molt difícil guanyar partits i als equips els costa molt guanyar partits. Llavors crec que l'equip, en aquest sentit, la fiabilitat que té, crec que té un mèrit molt molt gran i al final, doncs, bueno, crec que la manera de seguir creixent també és mirar aquesta part positiva i que ens reforci aquí al final.
Per contra, continua costant mantenir la porta a zero, no? Per augmentar aquesta fiabilitat, no?
Doncs sí, és algo que ens està costant i sabem que, a més, és una de les claus per guanyar els partits, perquè al final no sé quants partits s'haurà quedat l'equip sense fer gol, però crec que molt pocs. Llavors, sabem que si deixem la porteria a zero o encaixem un gol, estem molt, molt a prop d'aconseguir la victòria. Llavors, bueno, l'altre dia, per exemple, ens vam anar fotuts entre cometes, no? Perquè vam guanyar, però aquell gol et deixa com aquesta sensació de dir, hòstia, volem deixar la porteria a zero, però bueno, crec que un dels reptes de l'equip també d'aquí a final de temporada ha de ser aquest, no? El deixar la porteria a zero i això ens farà estar molt a prop d'aconseguir les victòries.
Per la meva part, l'última almenys, quin tipus de partit esperes en Vitoria? Te preguntava antes per els partits complicats, però quin partit esperes allí? Perquè ells tenen ara mateix a Lucas Boye en un gran moment, el busquen molt, quin partit esperes?
Doncs un partit molt, molt, molt complicat, molt, molt de duel, molt competit. Segur que ells allà a casa seva al principi intentaran apretar-nos molt, intentar fer un gol ràpid com ens van fer l'any passat. Llavors crec que és molt important que l'equip comenci bé els primers minuts, que a partir d'allà vagi creixent, imposar el nostre futbol i a partir d'allà, sobretot, això, guanyar els duels, competir molt bé i després mantenir-nos ferms, defensar bé i crec que allà, a partir d'allà l'equip els hi podrem fer molt de mal.
Claro, dius, la gent se pensa que guanyar és fàcil. Claro, és que el que heu aconseguit és que la gent creu que teniu que guanyar a tots. Claro, ahí està la diferència, no? Porteu el ritme de victòries de l'Atlètic de Madrid, del Madrid i del Barça en Lliga. És molt prou paregut a el que li passava a l'Atlètic de Madrid de Simeone quan va començar a estar ahí, que ja se li exigia jugar bé, i ser, o sea, a part de guanyar, claro, aquesta sensació de que ja guanyeu en Lliga a tots. Suposo que tu, com dius, és complicat realment.
Sí, És complicat i et pot confondre una mica, no? Crec que és important, quan s'aconsegueix una victòria, valorar-la, celebrar-la i donar-li el valor que té la victòria, perquè aconseguir una victòria és molt difícil. Nosaltres preparem tots els partits, tota la setmana, per guanyar, perquè és que és realment difícil. Llavors, per una part està molt bé que la gent tingui aquesta sensació de que el Villarreal va guanyant i que és lògic que guanyi, però de portes cap a dins és molt difícil, hi ha molt de treball darrere i nosaltres no podem caure en aquest pensament de dir, hòstia, l'hem guanyat, és lo normal. Crec que se li ha donat valor perquè després, a molts equips els hi passa, que després no trobes la victòria, et costa guanyar i després quan valores totes les victòries que has fet, no? Llavors crec que no podem caure molt en aquest pensament, sinó, escolta'm, hem aconseguit una victòria, la celebrem, la valorem i anem a per la següent, que és molt difícil.
L'últim. Que estigui la situació de l'entrenador que hasta final de temporada no se valora la seva continuïtat, a un futbolista professional li afecta, el mareja? No? O sea, enteneu la situació, treballeu tots els dies, algo que inclús no vos passa ni pel cap?
No em passa ni pel cap. O sigui, al final cadascú, tots els jugadors, tots els entrenadors, tothom té la seva situació amb el club, la seva situació personal, llavors nosaltres som professionals, treballem cada dia per l'objectiu comú i individual de cadascú i és l'únic que bastant ja té cadascú amb el seu, com està pensant amb si l'entrenador, si el company. Llavors, ara mateix, totes les forces centrades en l'Alavés i en aconseguir l'objectiu.
Bueno, pues este es Sergi Cardona, jugador del Villarreal de fútbol, dient allò de que lo de Marce no els afecta. Mira, parlant de lo de Marce, avui en el diari AS, Alfredo Matilla explica un poc la seva visió de la situació entre Marcelino i el Villarreal. Ho titula El cooling break entre Marcelino i el Villarreal. Ve a explicar, o lo que hemos explicat així durant molt de temps, el per què Villarreal i Marcelino diuen tenim un break i ja seguirem negociant. Ja vos vam contar així en la tertúlia fa molt de temps que el Villarreal fa una oferta d'un més un, que Marcelino esperava una oferta com a mínim de dos, que tinguera més continuïtat, que ahir les coses se gelen un poc, que quan és Marce i explica allò de si tenemos que acabar mal, mejor no acabar mal i sentarnos i juntarnos, després diu que ja volveremos a hablar, i ara este interpàs en el que Villarreal i tècnic han dit anem a lo que toca, classifiquem l'equip a Champions i mos sentem després. Jo sempre vos he dit la meva sensació, la meva percepció, és que el Villarreal crec que voldria Marcelino, però en les condicions que vol el Villarreal, però crec que Marcelino i el Villarreal, si tu me dius a mi i tingueres que apostar-te la pasta, jo sempre tinc, ho he dit sempre, la percepció de que Marcelino no estarà l'any que ve. Però la meva percepció particular, no tinc una possibilitat de certificar-ho i dir no va estar. No va estar perquè també sé que les coses canvien en dos mesos. Però si me preguntareu a mi, jo crec que el Villarreal de futbol, allà al mes de juny, tindrà que buscar algun substitut, veurem. Però bueno, avui ho explica Matilla en el diari AS, no? Ara que parlem d'això, i que val, ara vol pujar a l'internet, jo crec que val la pena que el llegeu. Primera, perquè Matilla, era el de relevo, torna al diari AS, conta les coses i les explica molt bé. I jo crec que en això és important, lo més important és contar coses que siguin reals. Això és prioritari, vital, necessari i, vamos, i després contar-les com toca. I jo crec que ahir Matilla les conta com toca. I, bueno, pues si algú té un ratet i ho vol llegir, pues li ho recomane. L'ho has llegit tu, Rubio, el cooling break de Marcelino i el Villarreal?
Explicar que el cooling break és quan paren en el futbol
claro,
a veure perquè fa una calor que no se pot estar.
El temps de canterilla, claro, però com ara són moderns li diuen cooling break, quan és temps d'anar a veure, cojones. Tens set, vas a veure, no? Tu, quan tenies set, jugues amb tus amics, parem i anem a la font a veure, no?
Bona veure. Doncs
pues l'anar a la font a veure ara és el cooling break, però bueno, és lo que hay. Sí, això, que mos fem vells, me faig vell jo.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Desde que mi madre vive en Domus Vivilarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vivilarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
Bueno, temps d'anàlisi. Don Luque Navenabar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, Javi, ¿qué tal?
Oye, estaba mirando que hasta diciembre éramos de los, entre las cinco grandes ligas, uno de los 15, 20 equipos que más tiraba, ¿vale? ¿Sí? Y que más llegaba, y somos el 44. Ahora.
Bueno, a ver, es evidente que el Villarreal como tal ha bajado el rendimiento en general. Esto al final creo que también va un poquito de dinámicas, un poquito de el contexto que estaba teniendo el Villarreal, y yo creo que el Villarreal pues es evidente que ha tenido también ciertas bajas. Hemos tenido una racha de enero-febrero que ya los resultados han bajado, y digamos que la confianza también, en mi opinión, ha hecho que el Villarreal baje un poquito su rendimiento en campo rival. Pero bueno, todo se basa en que el Villarreal de este año, que yo esto lo digo como virtud, pero se basaba bastante en el dominio de ambas áreas, y hemos tenido y seguimos teniendo en algunas situaciones pues momentos de no estar tan finos y de costarnos más llegar a campo rival.
La clave es esa, ¿no? Que parece que ahora está costando más llegar a campo rival. Hay aquí un cierto, digamos, no discusión, pero cierta situación que se ha creado, ¿no? De la de qué es mejor, competir, claro, porque tú ves al Villarreal tercero, cuarto, todo el año, sí, puesto Champions todo el año, y parece que ahora la gente se olvida de lo difícil que es estar ahí y que quiere más, ¿no? Claro, quiere jugar mejor, porque sí que ha visto este equipo ser más, digamos, un equipo más fiable, sólido, más superior, ¿no? Pero claro, joder, más superior que ganar casi todo en casa, que está donde está.
Yo creo que en cuanto al Villarreal hay una lectura que se está haciendo esta temporada, que de hecho se está leyendo mucho y se está hablando mucho, y es que es un Villarreal que gana por individualidades, cuando para mí, digamos que ese tema es un poquito un tema tabú o un tema que se utiliza mucho como recurso cuando se cree o se ve que no está jugando bien. Yo creo que es un Villarreal que, por el contexto que le ha dado Marcelino durante los 3 años, es un Villarreal que encuentra fácilmente los espacios, es un Villarreal que potencia ciertas posiciones, y eso hace que el Villarreal esté teniendo la posición que tiene en Liga, siendo un equipo sólido tanto en campo propio, que bueno, en los últimos meses no tanto, pero ha sido un equipo sólido en campo propio, lo cual ha sido construido por Marcelino, y ofensivamente llevamos 3 años donde cualquiera que llegue al Villarreal prácticamente hace cifras y prácticamente encuentra contextos idóneos. Hay una faceta que llevamos hablando desde el comienzo de temporada, y es que no se consigue hacer esta vinculación, no se consigue salir tan bien desde atrás. El Villarreal, una vez consigue pisar campo rival, digamos que es matador, o digamos que ya consigue contextos favorables, pero para llegar a esas situaciones le cuesta. Y encima, pues al comienzo de temporada, el Villarreal tenía nuevas piezas, tenía nuevas armas para atacar, pero a medida de que va avanzando la temporada, los equipos rivales, sobre todo, me acuerdo en partidos anteriores hace poco, el Osasuna, y ahora mismo no me acuerdo el otro cuál fue, pero en muchos equipos está
saliendo. Sí, el Español, por ejemplo.
Sí, el Español, por ejemplo, hay muchos equipos que salen con una línea prácticamente de 5 para evitar que los jugadores determinantes del Villarreal sean Moleiro, sean Pepe o el que juegue de media punta, de segundo delantero, mejor dicho, entren tanto al juego, y al final ahí al Villarreal está teniendo momentos donde le está costando. Pero bueno, yo creo que es un Villarreal que es competitivo, que tiene que,
o sea, que tú
mejorar el
¿tú
proyecto,
crees
pero
que
hay contextos favorables.
Aparte del que el Villarreal le está costando un poco más por todo lo que hemos dicho y todo lo que sabemos, los contrarios ya han hecho como para que tú tengas más dificultades, o sea, para que tus conexiones se electrocuten, vamos.
Sí, es que a ver, yo en el Villarreal de Marcelino, de esta etapa en general, creo que no es casualidad que jugadores como Baena, jugadores como Gerard Moreno, Ayoce el año pasado, Moleiro esta temporada, Pepe cuando juega de segundo delantero, no me parece casualidad que esos jugadores sean los que cuando hablamos ofensivamente, son los que más destacan, son los que diríamos que más aportan cuando el equipo está bien. No me parece que sea casualidad, porque creo que Marcelino, sabiendo que esas posiciones del Villarreal son diferenciales, siempre ha potenciado que el equipo reciba bien en esas situaciones, que el equipo se gire y atacar desde ahí. Yo creo que esta temporada, aparte de que en este rol, quizás los que están este año están un poco peor que los del año pasado, pero los equipos rivales sí que están teniendo ciertos ajustes tácticos, normalmente con la defensa de 5, para que esos jugadores tengan una marca individual y al Villarreal le cueste salir de su forma principal. De hecho, ahí, los últimos partidos estamos viendo un gran papel que creo que al Villarreal le está dando mucho, que de hecho me comentabas tú la semana pasada. Yo creo que esto es porque Marcelo se ha dado cuenta de que estas posiciones ahora no están siendo tan determinantes porque están teniendo mayores marcas, y eso hace que quizás un pivote esté más libre y el jugador que más se puede hacer ganar metros es Pape Gay. Por eso, muchas veces aquí es donde hay que ver la mano del entrenador y cómo es capaz de ver en estas diferentes situaciones de la temporada por qué lado puede salir. Ya lo están tirando por ahí, pero sí, creo que hay un estudio de los rivales que hacen que el Villarreal esté peor.
Claro, porque al final es verdad que lo individual te marca, porque es verdad que, yo se lo preguntaba hoy a Cardona, no hemos encontrado un grupo de jugadores que tenga un nivel de rendimiento alto de golpe, ¿no? O sea, hemos pasado un momento bueno de Buchanan, un momento muy bueno de Pepe, un momento muy bueno de Moleiro, se han juntado Pepe y Moleiro, pero no estaba Gerard, no estaba Yoce, Micautache le ha costado. Claro, también es que dices, hostia, el Villarreal compite, juega bien, ¿tú cómo lo definirías? Si tuvieras que valorar el Villarreal, o sea, ¿tú cómo crees que juega el Villarreal? Si tendría que jugar algo mejor, si ser más, en vez de reactivo, proactivo, es decir, ir a buscar el al contrario, o cambiar de manera de hacer las cosas a estas alturas cuando te va bien, a pesar de que no estés fino, es una locura.
Para mí me parece que defensivamente el Villarreal sí que le debería dar una vuelta. Creo que este equipo del Villarreal se hunde demasiado en ciertos contextos, incluso desde el principio del partido. Yo creo que el Villarreal debería salir más adelantado. No hablo de un Villarreal presionante, un Villarreal que esté prácticamente con todos los hombres en área rival, pero sí que un equipo más proactivo en defensa y que intenta recuperar lo más lejos del área posible, porque teniendo en cuenta que al equipo le cuesta salir de área propia, muchas veces una forma para atacar es recuperar más alto. Yo creo que ese cambio es algo que se puede hacer, no fácilmente, pero de una forma más sencilla que el modelo de juego ofensivo, y que el Villarreal que Marcelo debería de intentarlo. Más allá de eso, creo que es un equipo con un suelo competitivo muy alto, con una base muy sólida, lo que hace cada jugador que entre en las posiciones que ya están marcadas lo haga bien, y creo que ofensivamente, pues eso, un Villarreal que ataca mucho en transiciones, y para eso necesita que las posiciones de los mediopuntas estén bien, porque por ejemplo se habla mucho de que al Villarreal le cuesta atacar a los bloques bajos, en lo cual coincido, pero creo que también se debe a que Marcelino ha sabido leer, o siempre ha leído, que las posiciones de, no me quiero repetir, pero la posición de Baena, Girard, que son importantes, intenta potenciar esos roles, y entonces cuando faltan esos jugadores o cuando estas posiciones estén bajos, que como tú has comentado, ha habido muchos momentos de la temporada donde Pepe no ha estado bien, Girard, pues por desgracia, se lesiona bastante, Moleiro, aunque tuvo un buen tramo, ahora igual está en un bache mayor, y al final, si esas posiciones fallan, creo que a esta estructura del Villarreal ofensivamente le suele faltar mucho.
Claro, es que tú has centralizado, eso es lo que explicaba el otro día, y la gente está, no me acuerdo cómo se llamaban, de YouTube, ¿no? Que claro, al final ellos entendían que el Villarreal poco a poco ha ido reconstruyéndose, adaptándose a lo que tenía o a lo que había buscado, y que la mejor manera para que eso funcionara era así, era como estábamos jugando, y que el Villarreal, como dice, es verdad que ahora se echa un poco más para atrás, pero yo creo que es por la duda, ¿no? Por los resultados, por...
Sí,
porque ha habido un momento que el equipo, por las bajas, el adiós de Foyt, no es lo mismo tener a Foyt en el centro que tener a Pau, aunque Pau lo está haciendo muy bien y está entendiéndolo muy bien, pero no tiene la jerarquía como para decir, vamos un poco más para arriba. Gerard te da muchísimo, ya lo vimos, cuando volvió en enero Gerard, ganaste 2 o 3 partidos seguidos y él era el futbolista referente. O sea, claro, es que al final dices... Tía, yo ahora escuchaba a los del Betis, ¿no? Es que hemos tenido a Pantoni con pubalgia todo el año, es que no ha llegado a estar los Chelsea nunca, es que nos ha faltado no sé quién. Claro, yo ayer en la tertulia hablábamos, es que el Villarreal, si coge los mejores del año, tus mejores jugadores, Foyt ya no está, Comesaña este año le está costando, sobre todo esta segunda parte, yo creo que por el tema físico, Gerard no está, o está a ratos, Ayoce no está, o está a ratos, Cardona no es el del año pasado.
No, no.
Claro, es que muchos de los jugadores que el año pasado te dieron, no estaba Aena, Barry te daba muchas cosas que ahora no estás encontrando. Bueno, es que dices, joder, es que ganar en primera es complicadísimo, y jugar bien y ganar todavía lo es más. Y está claro que yo creo que el Villarreal ha encontrado el camino, como mínimo, para ser sólido, y que le cuesta jugar bien porque creo que el punto es individual, no lo tiene, ¿no? Que es lo que te hace diferencial. Cuando yo siempre pienso que el Villarreal disfrutábamos cuando alguien del medio se giraba con facilidad y corría, una sí, Baena, es. Otra Gerard, otra quien fuera, ¿no?
Sí, es que yo, por ejemplo, desde el principio de temporada, a ver, esto no me gusta decirlo porque parece que es una crítica a Moleiro cuando Moleiro está haciendo un temporada y parece que para la edad que tiene y siendo su primera temporada solo hay elogios para él. Pero hablando de Baena, o incluso, en mi opinión, Jeremy Pino, en el tramo donde ha podido jugar, en esta banda izquierda, así metiéndose por dentro, al Villarreal le daba algo que a Moleiro le está costando, que es esa consistencia en cuanto a bajar, recibir, girarse, y ese giro al Villarreal es que le da la vida, y a Moleiro en eso le está costando más, porque está siendo un jugador más ya de campo rival, de entrarse en campo rival y con conducciones ser diferencial ya en la portería rival, y al Villarreal, digamos que eso está costando, y aparte de eso, lo que dices, el tema mental de los jugadores hoy, Girard, me parece determinante porque, por ejemplo, que yo soy muy de hablar de pases en el campo, ver un poco tácticamente qué es lo que ha hecho Marcelino y tal, pero al final, en el fútbol también es un deporte mental, y al igual que creo que Marcelino en Champions ha querido muchas veces meterse atrás porque es el modo de juego donde él se siente más cómodo y ha tirado por ahí, me parece respetable porque digamos que es donde él más cómodo está, cuando te falta un jugador como Parejo en su mejor momento, que para mí ahora mismo el centro del campo titular y el mejor para el equipo es Pape Gay con Mestaña sin ningún tipo de duda, pero sí que hay momentos de que el equipo igual tiene que tener más balón, que esto también lo hablábamos en otra semana, en momentos donde el equipo está sufriendo más, pues un jugador como el Parejo de hace dos años igual te coge el balón, te da un poco de calma y te da algunos minutos que ahora mismo no sueles tener, y lo mismo pasa con Pau, que lo está haciendo muy bien. Tiene pinta de que va a ser un muy buen defensor, pero no es lo mismo que tener un jerarca como Foyt, que te da, digamos que, más seguridad al grupo, y con Navarro ahí todavía tendrá que crecer, como es lógico. Al final hay que tener todo en cuenta, y a mí esto, bueno, la gente esto no me suele comprar, pero el Villarreal, aunque lo haya hecho muy bien esta temporada, es un grupo bastante joven, bastante, como están los nuevos jugadores, que tienen que ir creciendo, y me parece que si el año que viene seguimos con el mismo grupo con algún que otro toque, pues ya el equipo notará una mejoría evidente, porque se están viendo algunas cosas que hay que mejorar, pero bueno, que me parece que es lo que le pasa a cualquier proyecto. Solamente si hablamos con los del Betis, como tú comentas, también tendrán sus propias quejas, sus propias cosas que tienen para mejorar, así que bueno, yo creo que si el Villarreal sigue en esta dinámica hasta final de temporada, aunque no cometa, intentar encontrar nuevas soluciones y ir sacando puntos, pues va a ser una temporada solvente y buena, porque esto ya lo has comentado, clasificar dos veces seguidas a Champions no es algo, o sea, es que es poca broma, ¿eh? O sea, es algo ya bastante potente y de darle solidez al equipo.
Con eso me quedo. Gracias, Luquen.
A ti, Javi.
Apunteu data perquè el pròxim diumenge 15 de març torna la revista Parlada Camino de la mà dels Lluïsos.
Exactament l'edició número 327 de la revista, que tindrà lloc al Saló d'Actes de la Fundació Caixa Rural a les 7 de la vesprada.
On tindrem l'editorial de la mà de Socarrats.
També ambientarà la vesprada el cor del col·legi Botànic at Luc.
I finalitzarà amb l'entrevista a Sonia Sánchez, presidenta de la Fundació de la Caixa Rural.
Però Raül, i lo nostre?
Ah, per supost. Acabarem amb la secció d'humor. Diu, diu, diu. Mira cosí. ¿Una pedra preciosa?
Pero, ¿eso es una rachola?
¡Pues a mí me agramol!
Bueno, en fin, entrada gratuita. Vos esperem.
¡Adeu!
¿Quieres reformar tu casa? En Bigmat Pepe Arenós encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámica, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal. Te esperamos.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Atención, Villarreal. El próximo 21 de marzo, en el Centro de Tecnificación Deportiva, celebramos el Día del Club en el Sportiu Bàsquet Villarreal. Desde las 2 de la tarde compartiremos una gran comida con jugadores, familias y aficionados, música, juegos, sorteos y concursos para los más pequeños. Y a las 6 de la tarde, todos juntos animaremos a nuestro primer equipo. Inscripción disponible en nuestra web hasta el 13 de marzo. ¡Te esperamos!
Bueno, mira, ara que ho conten ells, ja el tenim així. Senyor Calvo, què tal? Bon dia, bona vesprada, com està?
Bona vesprada, Javi.
Això que acabo d'explicar, com funciona? O sigui, el que acaba d'escoltar, va en el cotxe i té un xiquet de 7, 8 anys i diu, me l'emporta el bàsquet, el pot portar a la festa que organitzeu el
sí,
club?
Sí, 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 està obert a qualsevol aficionat de Villarreal, no? Pues bueno, és una excusa per juntar-nos tot el club, allí en el centre de tecnificació, que és on normalment juguem, i bueno, aprofitant que després a les 6 juga el primer equip, pues ens juntem, dinem, els xiquets disfruten de jocs i de més coses que n'hi hauran i després tots a animar al primer equip.
O sigui, la cantera la feu ahí, no? Teniu que enganyar a xiquets de 5, 6, 7, 8, 9, i esos xiquets que
sí,
van a dinar i no tenen, acaben de dinar ràpid que se fiquen a jugar al bàsquet, no?
Sí, claro. Sí, sí, clar. No, quan més menuts, quan més prontes aficionen, millor.
Bueno, com teniu el club? Vam parlar al principi, quan vos vau ficar a la feina, vau fer el canvi que teníeu que fer, ja esteu en marxa, com va? Després de, crec que era des de l'estiu, no?
Estaves sí, tu? en el mes de juny. Pues bé. La veritat que el club està anant bé, ja quasi estem al final de temporada en totes les categories i bueno, tot bé de moment. El primer equip pues bueno, ve de aconseguir este fin de setmana l'octava victòria consecutiva en Lliga.
8 seguits?
8 seguits.
Guanyant.
O sea, tota la...
Estava mirant que només deu perdut 5 en tota la lliga regular.
Sí, 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 en la primera volta, perquè en la segona volta hem jugat 7 partits i hem guanyat 7. Hem jugat ja contra, bueno, en el seu moment allí en la Eliana, que anaven segons, que allí juga un conegut de la parròquia Groguenta,
sí, que està jugant,
que se tien capú, sí.
Ha millorat, perquè jo el vaig veure el primer dia que va vindre era molt poc alocat, no? Un poc accelerat.
Bueno, ha estat de baixa, va estar temporada sí? Un poc lesionat, però bé, sí. I quan vam anar allí, ells anaven segons, nosaltres anaven quarts, es van guanyar, i vam aconseguir el bàsquet a Veratge. Esta setmana, bueno, la setmana passada vam jugar contra el Paterna, que van 15, i allí en sa casa, i també es van guanyar, i van aconseguir el bàsquet a Veratge, i esta setmana ens ha visitat el Pilar de València, que van segons, els portàvem a 2 partits de distància, 2 victòries de distància, i els van guanyar, van aconseguir el bàsquet a Veres també, i bueno, pues queden 5 partits de Lliga.
I ara el plan quin és? Claro, me recordo l'última que vau promocionar. Claro, però l'última que vau jugar el playoff, claro, era molt descompensat, econòmicament no sé si pot, claro, perquè pegar un salt com ise, començant com ara tot a recomençar?
De una lliga a una altra, d'una lliga més a la que estem nosaltres, n'hi ha un salt molt, molt important en l'econòmic, en l'estructural i en tot. Però bueno, pues ens anirem preparant a poc a poc. Els jugadors estan molt motivats, la veritat que ho demostren cada setmana. I bueno, pues si tenim que arribarem primer. N'hi ha unes eliminatòries, no vas directament a la fase d'ascens, els 4 primers, perquè en esta categoria Espanya se divideix en diversos grups i dins de cada grup per conferències. Nosaltres estem, pues, tenim des de Peníscola fins a la ciutat de València, després l'altra conferència és de la ciutat de València fins a algun equip de Múrcia, no penso que n'hi ha. Després els que queden entre els 4 primers juguen eliminatòries per anar 4 equips a la fase d'ascens, que ja és a nivell nacional, a nivell de tota Espanya, tots els grups. I bueno, pues sí, pareixia que podria ser una losa el fet de que l'any passat s'arribara a la fase d'ascens i que enguany pues, se volguera repetir, però bueno, estem ara de moment tercers, a tres partits de distància del quint, o sigui que pràcticament ho tenim, a les eliminatòries pràcticament ho tenim assegurat.
Sí, sí, o sigui que les eliminatòries estareu.
Segurament sí.
Després... El segon any consecutiu que aneu a les eliminatòries, eh? No, no està mal, no?
L'any passat era un sistema diferent de competició. O sigui, el primer i el segon crec que anaven directes a la fase d'ascens, on altres van quedar segons, i se va anar, i pues, en guany han canviat el sistema de competició i és així.
Quants sèniors teniu, tu?
Sèniors 4. Sèniors 4.
O sigui, que hi ha molta gent que acaba i vol seguir jugant, no? És una de les coses sí, que no sol passar, sí, sí. Que la gent jove se... tira del barco perquè sí, té feina, jo... té treball i tal, sí. I vos obliga a obrir... Claro, perquè teniu el sènior primer equip, que és el que competís.
El sènior primer equip, el sènior B, que juga en Lliga Autonòmica, després tenim el sènior C i el sènior D. El sènior C juga en la primera zonal, el sènior D en la segona zonal, que són lligues no més baixes, però són lligues un poc més amateurs, aficionats, pues, gent que vol continuar jugant a bàsquet, pues, se li dona l'oportunitat d'entrenar 3 dies a la setmana i jugar en fin de setmana.
Això no va dir-te, això són juvenils i gent que ha acabat la fase, diguem, d'aprenentatge i de competir en base, pega el salt i o no va a un altre club o diu, mira, jo vull un amateur, no? El que sigui habitualment, vull seguir jugant, sé que al primer equip no vaig a poder jugar, però som un grup de gent que podem armar un altre equip i ser el segon sènior i competir, no? I d'ahir pues, se pot nutrir el primer equip. Si n'hi ha algú, per exemple, que destaque molt, tu puja cap a dalt?
Sí, 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 de fet, un any mos ha tocat tirar molt del sènior B, perquè la primera volta, sobretot, on vam tindre 5 derrotes, però la primera volta sobretot van tindre moltes baixes en el primer equip. O sigui, jo crec que en la primera volta i algun partit a la segona volta, en el primer equip els 12 jugadors en fitxa no van arribar a coincidir en un mateix partit. Vam tindre problemes de lesions i vam tindre que tirar mà de gent del sènior B, que bueno, pues va fer el seu paper, o sea, que estan ahí per poder tindre aquestes actuacions.
Este era l'objectiu, jugar les eliminatòries o claro.
No, o sea, si te dic que sí, t'estaria parlant passionalment, però no, o sea, tots volen guanyar, està clar, tots els equips pues, mos agradaria estar entre els 4 primers, però no era l'objectiu. Jo crec que des del primer dia el que es vaig comentar tant a jugadors com al cos tècnic del primer equip era que no es pesara el que havien fet la temporada passada, que no estigueren tota la temporada pensant que era una obligació tornar, perquè ni ho era ni ho és. O sigui, si podem tornar, si se dona l'ocasió, tornarem, i si no, pues, l'any que ve tornarem a armar un equip per tornar a intentar, per lo menos, estar ahí, no? Al final... Pues...
O sigui, el vostre objectiu és estar entre els de dalt,
sí,
i a veure com se dona. O sigui,
sí, i mentre, pues, bueno, parlant així, sincerament, pues, mentre donamos temps a estructuralment pues, aconseguir un club que puga, en el cas d'aconseguir l'ascens, pues, que puga fer front.
Clar, perquè ara seria... l'ascens vos obligaria a fer un esforç i a armar un club que no esteu preparats. És una cosa com li va passar al Villarreal quan va pujar la primera volta, que sí. Va pujar, no estava preparat i va baixar del tiró i ho va pagar.
Possiblement estaríem parlant de que, bueno, estructuralment el club necessitaria un passet més. O sigui, no estic dient que no...
El passet a on és? Quan dius un passet més, quin és? El tindre més equips de base? El tindre més inversió econòmica externa? El què?
Sobretot tindre una inversió econòmica o tindre una massa econòmica estable per poder fer front a totes les despeses que suposaria, perquè claro, el fet d'inscripcions, el fet d'avals que tu tens que aportar a la competició, després ja deixes de viatjar a València, ja n'hi ha algun equip que és de les Balears, ja n'hi ha algun equip que està en Albacete, ja n'hi ha desplaçaments, hospedatge i demés, pues serien uns gastos molt grans. I després també, pues, al final som un club molt humil, que el que és l'estructura en quant a funcions o en quant a gent que puga treballar, perquè claro, hasta ara són tots voluntaris, però ja. Que n'hi hagi gent que puga treballar per al club, pues seria prou complicat. però...
Clar, és que hi ha una categoria necessitaries més professionalitat, sí, no? En molts sí, aspectes.
Des del logo. Estaries a dos escalons de la primera divisió nacional.
Ja. Ja, ja. Home, hem tingut ahir a Tau invertint i empreses d'ací... necessitaria una empresa d'aquest calibre darrere, no? Algo així, o sigui, com han fet en Castelló, o sigui, un projecte així. Que passa que Castelló és molt gran, claro, és que nosaltres ens comparem sempre i és una burrada, eh? Sí. Claro, tu dius, estem prop de la... i tu, jo te pregunteu, i tu vas pujar? I dius, que som Villarreal, tio, és un poble.
No, home, per voler està clar, claro. I si ho aconseguirem, vamos, treballaríem dia i nit per aconseguir-ho, ja, que feia falta.
Però és un esforç descomunal.
Però és un esforç molt gran, sí, sí, a dia d'avui sí, però això t'he dit, que l'objectiu...
Piano, piano.
L'objectiu és pujar, doncs pues bueno, l'objectiu és estar ahí. Donar temps mentre és al club a muntar-ho tot, i quan estigui muntat, pues que va man.
Va ser sòlida. Rubio, què li preguntes al del bàsquet, que són amics teus, sobretot l'entrenador, no? Te va dir que anava a guanyar-li al Pilar o no?
Sí, sí, a veure, me va parlar de la bona situació. Jo li preguntaria que, clar, el pavelló hi ha que fer algo per aplenar-lo, per a que l'ambient...
Ja, però és que és molt gran. És que jo crec que ahir la vam liar un poc.
No, damunt, un damunt poc de... anar caminant costa un poc.
Sí, el pavelló, a veure... Pues mira, una cosa que no... Però bueno, com a mi no me renyia ningú, pues la conte, right. Així en exclusiva. El club està treballant, en el cas d'arribar a una fase d'ascens, està treballant, o sea, vol portar a l'Ajuntament, primer a l'Ajuntament de Villarreal, i després, si dona l'okay, portar-lo a la Federació Espanyola, vamos a esto, que en el cas d'arribar a la fase d'ascens, que Villarreal, la ciutat de Villarreal, fora una sede de la fase d'ascens. Per què? Pues molt simple, o sea, si tenim una instal·lació, que és el centre de tecnificació, que sí, que està un poc apartadeta, i pense que potser el pavelló va encaixar, igual podria vindre més gent, sí, perquè al final és el que tota la vida ens ha passat, no? Estàs que no saps què fer en dissabte per la vesprà, i vas a veure qui juga al pavelló va encaixar perquè te va més de passo. Però és una forma de veure o d'ensenyar ja a nivell nacional la instal·lació que tenim. Sí, la instal·lació és molt bona, la veritat sí. Que és molt bona. Sobretot, te diria, sobretot pel bàsquet base, sobretot, perquè el fet de tindre, per exemple, tres pistes, tres dies a la setmana per entrenar,
claro,
en diversos turnos...
La gent que ve de fora, quan veu una instal·lació, que vos diu? Joder, lo que no, teniu així, no?
Sí, sí, s'al·lucina. O sigui, jo, per exemple, que a lo millor en els partits del primer equip més gent de fora, la veritat que al·lucina al veure el pavelló. El que passa que és molt difícil de frenar. O sigui, ja. Molt difícil, no. O sigui, la categoria que estem és impossible. Però perquè al final són, si no recorde mal, sense les grades supletòries, són 4.000 localitats. Buah. És molta gent.
És molt gran. Fernando, gràcies per vindre. Estarem regularment parlant de la gent del bàsquet. Recorda, sí. Quan és la festa que fou del bàsquet?
El dissabte 21. Este dissabte, no? El que ve.
El que ve.
Dissabte 21, allí estarem fent festa.
Pues gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
3 i 8, última pausa.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Obvio que un menú for you siempre renta. Es más, si cancelas esa suscripción de meditación que usaste una sola vez, puedes disfrutar de un menú for you simple, o doble, o triple, o uno de cada, desde solo 3,50. Precio especial por tiempo limitado. Te lo ponemos en bandeja.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o al Regne Unit? Et interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o el Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Villarreal. Et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges en Lingua El teu centre d'idiomes a Vila-real, carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem!
Pues hora de tancar, Rubio. ¿Alguna cosa más que vulga dir vostè o algo que siga última hora?
No, ya está per mí, ya toca dinar.
Ya toca dinar, ya. Son las 3 y 10, ¿eh? Vale, meua, se nos ha pasado el día. Adeu a tots, passeu bé, demà més. I esperem que, bueno, ara ve dir millor, no, no, igual ja, jo crec que igual ja estarien contents, ja estaria bé, però bueno, sí, sempre n'hi ha que intentar-ho. Adeu a tots. Vila.